l'inici de sessió del cicle de conferències que enguany des del Patronat Caixa de Girona i per desena vegada amb la col·laboració de la Càtedra Ferrer Timora de la Universitat de Girona encetem aquest cicle de conferències mensuals que aquest any hem decidit de dedicar a un tema concret, actual, un tema que preocupa i que segurament hauria de preocupar més també i que ocupa i que també segurament hauria d'ocupar més, que és el tema de la projecció intel·lectual i de la participació de l'activitat cultural de les dones jueves en la trajectòria històrica i cultural del nostre món occidental. Per fer aquesta primera conferència en aquest entorn tenim l'immens honor de tenir amb nosaltres a la doctora Fina Violés, gironina, i una persona que cada vegada que l'hem cridada perquè ens ajudi a treballar i a portar a terme qualsevol activitat que realitzem a l'Institut d'Estudis Nemlani des del CAI de Girona, doncs ha estat sempre a la nostra disposició. La doctora Violés ens parlarà avui d'un tema punyent, interessant i molt d'actualitat. Ara, tot just ara també parlàvem amb ella d'ençà de la producció de la pel·lícula de Margaret von Trotta l'any passat sobre Hannah Arendt. Sembla que el tema d'Hannah Arendt ha tornat encara més a l'actualitat. La voluntat amb aquest cicle de conferències és veure quina és l'acció de les dones jueves en tant que dones i en tant que jueves al llarg de la trajectòria històrica, com ja he dit al començament. I em sembla que quina millor manera que començar amb quina ha estat la projecció i la intervenció i l'aportació en el món del pensament i de la filosofia d'una gran dona com és Hannah Arendt. D'això ens parlarà avui la doctora Violés, que tot i que no necessita presentació i tots aquests tòpics que sempre se solen dir, és una persona que no necessita presentació, a mi jo trobo que és molt important recordar la importància que té la doctora Virolés en el camp del pensament i dels estudis de la filosofia d'aquest nostre país. Actualment jo penso que podem afirmar, sense ànim d'equivocar-nos gens, que la doctora Virolés és la persona que ens pot parlar més i millor precisament del tema i de tot el que envolta a l'entorn de la filòsofa Hannah Arendt. És professora de la Universitat de Barcelona, és una de les fundadores del Seminari de Filosofia i Gènere, fundat l'any 1989, en una temàtica molt important del treball en la teoria feminista, en l'estudi i producció filosòfica femenina, per tant, un aspecte important que jo penso i repeteixo que ens ocupa poc encara i que ens hauria d'ocupar força més, és la gran especialista en Hannah Arendt i és autora de nombrosos llibres i de nombrosos assajos i editora també de nombrosos llibres i nombrosos assajos a l'entorn d'aquesta pensadora. Per tant, moltíssimes gràcies, Fina, per haver accedit a inaugurar aquest cicle de conferències. Voldria disculpar el doctor Terri Cabres, que m'ha dit que no podia ser aquí aquest vespre. Tenim la representació amb en Ramon de la Càtedra Ferrer Timora. Moltes gràcies i endavant amb la conferència.
Bona tarda. En primer lloc, voldria agrair l'invitació a participar en aquest cicle, especialment al patronat del CAI de Girona i a la Càtedra Ferrer Timora. D'una banda, agrair per invitar-me a aquest cicle i d'altra banda agrair també perquè així tinc una excusa per venir aquí a Girona, que darrerament hi vinc poc sovint. Bé, el títol de la meva intervenció és Hannah Arendt pensant temps de foscor. Certament visc en uns temps molt foscos, són paraules amb les quals Bertolt Brecht feia un poema, un vers d'un poema, que és aquell Els nascuts després, i que Arendt agafa com a títol d'una compilació dels seus articles. Brecht suggereix amb aquest vers entre moltes d'altres coses, que aquests temps de foscor no són només els temps d'horror, estem parlant dels anys 30, finals dels anys 30, sinó que també són aquells temps en els quals la teoria, podríem dir, ja no ens ajuda. Allò que s'havia pensat fins al moment en relació al que està ocorregent, diguem-ne, no ajuda. La mateixa Arendt sembla considerar una cosa similar quan afirma que l'esperit humà camina entre tenebres, entre foscor, i en aquest sentit sembla dir necessitem noves eines de comprensió. La seva obra és una obra en la qual hi trobem tot tipus de registres. Trobem assajos que podríem dir quasi clàssics de filosofia, però hi trobem recurs a l'ajut de la poesia, a l'ajut de la narració, certes formes d'assaig que podrien semblar pròpies de les ciències socials, és a dir, recorre multitud de registres per tractar de comprendre què és el que li toca viure. Ara, com suposo que sap tothom, sobretot per la pel·lícula, neix, és una jueva alemanya que neix a Hannover l'any 1906, que mor a Nova York el 1975 i que, podríem dir, havia entrat en els anys 30 sent una jove i prometedora doctora de filosofia que s'havia format gràcies a el que ell anomena l'impacte del pensament, és a dir, la filosofia de l'existència de Heidegger, Husserl i després Jaspers, i que havia fet una tesi sobre Gustave Bon, i que als inicis dels anys 30 està derivant la seva recerca cap a l'estudi d'una jueva, una salonière del segle XIX, la Rachel von Hagen. Es podria dir que arran de la victòria del nazisme a l'any 33, i en particular arran de l'incendi del Reichstag, ella afirma que ha tingut un altre impacte, no només el del pensament, podríem dir el que ha significat conèixer la filosofia de l'existència a la Universitat Alemanya, sinó l'impacte de la realitat, diu ella. La porten, diu, a deixar de ser espectadora i actuar. Hi ha una cèlebre entrevista que se li va fer l'any 64 i que es pot veure, si no mireu, la trobareu per internet, que li va fer Gunter Gauss, i on ell afirma el que va passar aleshores, s'està referint a l'any 33, va ser terrible. Per mi va ser un xoc immediat i a partir d'aquell moment em vaig sentir responsable. Justament aquesta decisió de deixar de ser espectadora la porta a col·laborar amb els sionistes en la recol·lecció del que se'n deia en aquell programa la recol·lecció de la propaganda de l'horror. És detinguda per la policia i aconsegueix sortir, sap que això no passarà una primera vegada i, per tant, surt cap a França on viurà pràcticament fins que els nazis arriben a París i aleshores ella arriba l'any 42 si no recordo malament, potser 41, als Estats Units. En aquest període que està a França inicia una època d'activisme important, no pública pràcticament, i no serà fins l'any 42, quan ja està establert als Estats Units, que gira la seva mirada i treballa en un intent de comprendre el que ella considera la novetat sense precedents dels fets del totalitarisme. Com sabeu, l'any 51 ella publica aquesta obra, Els orígens del totalitarisme, que és una de les primeres obres on el totalitarisme és tant el totalitarisme nazi com l'estalinista. En aquell moment causa, podríem dir, un cert escàndol aquesta assimilació. Bé, ella parla de novetats sense precedents dels fets del totalitarisme. Justament publica l'any 51 Els orígens del totalitarisme i en aquella dècada es dedica amb intensitat a treballar per posar fonaments del que seria una altra concepció de la política allunyada de la tradició de la filosofia política que anirà prenent forma en tres dels seus llibres més coneguts, que són La condició humana, Entre passat i futur i Sobre la revolució. Un publicat el 58, l'altre el 61, l'altre el 63. Dic una concepció de la política allunyada de la tradició de la filosofia política, perquè en aquesta mateixa entrevista que us citava de l'any 64, l'entrevistador li pregunta vostè pensa que hi poden haver dones filòsofes? I l'Aren, que és molt hàbil, i no està disposada ni simpatitza gaire amb el feminisme, ni està disposada a aparèixer com a antifeminista. Aleshores, li contesta, potser sí, però jo no en soc. Aquest jo no soc filòsofa té un sentit més enllà de l'intentar evitar respondre de manera directa al que li pregunta l'entrevistador. Simplement està dient, jo penso mirar la filosofia, perdó, la política, amb els ulls nets de filosofia, no des de la perspectiva que l'ha mirat la tradició filosòfica. Això val la pena de prendre-s'ho seriosament, aquesta idea de jo no soc filòsofa, fins i tot aquesta entrevista, que va ser una entrevista televisada i que el Carl Jaspers la va veure, li escriu una carta que li diu bé, cap dels que ens dediquem a la filosofia sabem el que és la filosofia, però tu em podries explicar què és ser no filòsofa? I fa un gest, un intent, l'Aren naturalment em contesta, pot considerar que potser tota la seva obra és la resposta a aquest no ser filòsof. El que és important és no tant considerar si és filòsof o no, perquè té una clara formació, una clara voluntat de pensar. El que és important és prendre seriosament aquesta idea de jo no vull mirar la política des de la perspectiva que l'ha mirat la tradició filosòfica. I això és el que tractaré d'explicar una mica. Què significa, diguem-ne, pensar la política per Hannah Arendt? Com us deia, Arendt no és una pensadora sistemàtica, pren, la seva obra és plena de registres de divers tipus i, a més, ella caracteritza el seu pensament com exercicis de pensament polític. Exercicis que es caracteritzen, diu ella, per ser el resultat de deixar-se interpel·lar per els esdeveniments, els fets del seu present, per tractar de respondre a les experiències a les quals es veuen confrontades. Jo diria que cap pensador ha subratllat amb tanta energia el vincle entre el pensar i l'esdeveniment. La cita diu, el pensament neix de l'experiència viva, dels esdeveniments, els quals s'ha de mantenir lligat, ja que són els únics indicadors per a poder orientar-se. La preocupació doncs, d'Aren és sempre tractar de comprendre i encarar les experiències que li toca viure. I aquí val la pena de llegir què és el que ella considera que és la comprensió. Cito, és una citació dels orígens del totalitarisme, diu, comprendre no és negar l'atrocitat, deduir de precedents allò que no en té, o explicar els fenòmens per analogies i generalitats tals que ja no se sentin ni l'impacte de la realitat ni l'impacte de l'experiència. Més aviat significa examinar i suportar conscientment la càrrega que el nostre segle ha col·locat a sobre nostre i no negar la seva existència ni sotmetre's mansament al seu pes. La comprensió és un enfrontament atent i resistent amb la realitat, sigui quina sigui o pugui haver estat. Fins aquí les paraules d'Arendt. D'aquí que Arendt sempre afirmi que el que ella vol és comprendre. Comprendre vol dir tractar de donar raó d'allò real, del seu present i per tant podríem dir dels fets, sense caure ni en ingenuïtats, podríem dir, ni en teories, com diu ella, que serveixin per explicar qualsevol cosa. És a dir, un model teòric que ens permeti, jo en una ocasió deia, no ho diu ella, perquè no ho podia dir, una mena d'herbat de protecció, que passi el que passi, estem, diguem-ne, protegits. Més aviat al revés, Arendt el que tracta és de deixar-se impactar per allò que ocorre i per tant, diguem-ne, identifica, podríem dir, el caràcter fàctic dels fets o esdeveniments pel fet de que tenen una tossuda presència i que desafien qualsevol explicació concloent. És a dir, Arendt no ens ofereix mai alguna cosa similar a un model teòric còmode que permeti donar raó de qualsevol fet, vol encarar directament els esdeveniments i tractar de comprendre'ls amb la seva especificitat. Què és el que passa? Que sovint confrontat a problemes de tipus divers al llarg de la seva vida, que podríem dir, tenim un moment que és l'anàlisi del totalitarisme, un altre moment que és l'anàlisi, per exemple, del que, o la descripció del que ara surt en la pel·lícula, diguem-ne el cas Eichmann, altres moments que són com encara ella la desobediència civil en els Estats Units dels anys finals dels 60, altres moments quan analitza què és la revolució, que té la curiosa, podríem dir, capacitat de projectar el focus allà on menys esperàvem. És a dir, mirem el text sobre Eichmann i en lloc de presentar-nos un Eichmann que és un pervers assassí, ens el mostra com algú molt més terrible, en tot cas, però en tot cas està assenyalant, no és un mentider, és que està dient la veritat, és el perfecte pare de família del segle XX, que és molt més perillós que podríem dir pel psicòpata. Quan està mirant la revolució, tots pensaríem que posa com a model, podríem dir de revolució, si és que posa models, la revolució francesa, i en canvi està mirant la revolució americana. I quan parla de la desobediència civil, fa coses similars. És a dir, Arendt té una enorme capacitat, i aquest, podríem dir, és en bona mesura l'interès de la seva obra, penso jo, la capacitat de fer-nos repensar el punt de vista des del qual miràvem un problema perquè veníem ja armades o armats amb una mena de preconcepció sobre el que havíem de trobar o com havíem d'analitzar. No fa gaires anys, un filòsof francès, Etienne Balibar, deia que Arendt mai havia publicat dos llibres des de la mateixa perspectiva. I deia, és més, mai va escriure des del mateix punt de vista, ell es deixava transformar per la correspondència entre l'escriptura i l'esdeveniment. Per tant, no és una pensadora sistemàtica, no té cap voluntat de sistema, sinó té una voluntat, podríem dir, de comprendre l'especificitat del que ocorre, del que ocorria en el seu present. Bé, si volem trobar un cert fil conductor al seu pensament, o un cert fil conductor entorn del qual es teixeixen aquests exercicis de pensament polític, és el fil que té a veure, com us deia abans, amb la seva tentativa de repensar l'especificitat d'allò polític. I especificitat, aquí vol dir, per Arendt, que Arendt subratllarà que la política no té un caràcter natural, sinó que és artificial, podríem dir, i, això us ho explico de seguida, i, a més, emfasitzarà la distinció, la necessària distinció entre allò polític i allò econòmic. Pensem per un moment en algú que escriu anys 50, anys 50, anys 60, diguem-ne, la intel·lectualitat està fortament influïda per al marxisme, sigui marxista o no sigui marxista, i el marxisme, diguem-ne, proposa, diguem-ne, la supressió de l'Estat. La reducció, podríem dir, de tot el que és l'organització, diguem, política, en minúscul, com una organització econòmica que no necessitarà, diguem, anar a més de la dimensió estatal. Bé, anem a la primera qüestió, la idea de l'artificialitat de la política. Quan ara em parla d'artificialitat de la política, simplement està dient, veurem que diu més coses per l'entrada, que la política, no qualsevol forma de convivència humana, és una forma de convivència política. És una forma de comunitat política. L'exemple més clar i més brutal, si volem, és un camp de concentració, un camp d'extermini, és efectivament una forma de convivència humana, la mar d'organitzada, però no és una forma de convivència política. És la, per Arendt, és l'eliminació absoluta d'allò polític, la supressió de la política. I per tant, a diferència d'una llarga tradició que ha considerat que l'ésser humà és un ésser per naturalesa polític, Arendt diu no, la política té una dimensió d'artificialitat. No es dona per al mer fet d'haver-hi una convivència més organitzada o menys entre els humans. És a dir, allò específicament humà no té res de natural, de política, d'inevitable ni d'irreversible. els camps ho han mostrat. La política només és una possibilitat ocasionalment realitzada. Per explicar una mica això, val la pena dir algunes coses més del que, o insistir en algunes coses del que ja hem comentat abans. A l'any 56, Arin escriu, referint-se al totalitarisme, i és important pensar que, malgrat que al llarg de la seva vida viu esdeveniments diferents, l'obra d'Arin neix fonamentalment a partir de l'impacte del totalitarisme, dels fets del totalitarisme. A l'any 56, Arin escriu: la ruptura de la nostra tradició és un fet consumat, i afirma que aquesta ruptura no és el resultat dels intents que han fet, podríem dir, pensadors post-hegelians, no cal que entrem gaire aquí en la qüestió, no és el resultat de la crítica que, per exemple, la filosofia ha fet a certa tradició filosòfica. En tot cas, la crítica de la filosofia és una premonició del que serà una ruptura de la tradició, però una ruptura, podríem dir, com un fet en l'ordre de dels fets i no en l'ordre de les idees. Aquesta ruptura ve, bàsicament, arran de la cadena de catàstrofes ocasionades per la Primera Guerra Mundial, i el tall definitiu per ella seria la dominació totalitària. Això què significa? Significa que la dominació totalitària ha fet, diu ella, esclatar totes les nostres categories de judici i les nostres i els nostres criteris de valoració moral. Ja no es pot jutjar, podríem dir, els crims del totalitarisme amb les velles categories, i al mateix temps aquesta és una estructura que no permet que donem raó d'ella amb les velles categories. Explico un moment dues coses. Una, Arin escriu Els orígens del totalitarisme, que és un volum en castellà, apareix sovint en tres volums, però és un llibre molt voluminós, en el qual ella tracta de donar raó del totalitarisme sense justificar-lo. Ella diu: no n'hi ha prou amb donar una explicació objectiva i a continuació condemnar-lo, doncs això en realitat és condonar-lo, perquè mostrem que allò ocorregut havia d'haver ocorregut necessàriament. Si anem a la cerca de unes causes en el passat, el que fem és mostrar que el que ha ocorregut no podia haver ocorregut d'altra manera. És a dir, estem justificant un ocorregut. El que farà Arin és tractar d'escriure de manera que l'ocorregut sigui condemnable i es mostri com a radicalment nou, no derivable de fets anteriors. Derivable, vull dir, en el sentit fora del terme, no és que no estigui dient que hi ha elements antecedents com l'antisemitisme del 19, com l'imperialisme, etc., que cristal·litzaren en els fets del totalitarisme, però que no són causes que justifiquin tot el cor. El que fa Arin és subratllar la radical novetat del totalitarisme i al mateix temps aixecar acte, com deia en el petit resum que us vaig passar, de la heterogeneïtat entre les velles categories de comprensió i la realitat del segle XX. És a dir, cal repensar, cal buscar noves eines de comprensió. Per això ella va assumir, a diferència d'altres pensadors, que és possible pensar després d'Auschwitz, que és possible fer moltes coses després d'Auschwitz, però es tracta d'acceptar un repte de pensar, com diu ella, sense baranes, sense agafadors. Ja no tenim els vells fonaments, cal repensar-ho, podríem dir. Bé, si, com us deia, la seva anàlisi del totalitarisme ens el presenta com un règim que no és classificable amb les velles, amb les antigues classificacions, per exemple les de Montesquieu, dels règims polítics, no encaixen cap d'aquests, és una radical novetat, i la radical novetat consisteix en que no és una tirania amb un plus d'administració, no és una tirania amb un plus de crueltat ni d'eficàcia, sinó que simplement és un nou tipus de règim polític en el que fa és convertir els éssers humans en superfos, substituïbles uns pels altres, eliminables, etc. I en la mesura que s'entén el totalitarisme en aquests termes, el que ara en considera és cal repensar què significa la llibertat, què significa l'acció, què significa el cost. El que farà en aquest sentit és ara tractar de pensar la filosofia, perdó, la política des d'una perspectiva, dèiem, no tradicional. Una manera d'acostar-se una mica al que vol dir això és recordar que quan ella diu no pertany al cercle dels filòsofs, no soc filòsofa, ell diu el meu ofici és la teoria política, vull mirar la política amb els ulls nets de filosofia, i una manera d'entendre això és recordar aquella anècdota que ella cita a vegades i que penso que és molt útil, una anècdota que explica Plató en el Teatet, que està Tales de Milet mirant el cel, entre els cels, i mirant amunt amunt, no veu que davant té un pou i cau. I una noia tràcia esclata en una gran riallada. I l'Aren diu, és curiós la importància que dona Plató a aquest fragment. Ella considera molta més que la cèlebre animadversió de Plató cap als poetes, perquè Plató és ben conscient, diguem-ne, que l'experiència del pensar filosòfic és una experiència que no té a veure molt amb l'experiència comuna. Quan pensem, podríem dir, la realitat comuna desapareix. Quan pensem, podríem dir que anem al cel, però no estem al cas del que tenim als peus. Podríem dir, la tradició filosòfica occidental ha entès l'experiència del pensament com un procés de sensorialització, d'interrupció, de retirada del visible, per tal d'accedir, per dir-ho ràpid i potser no gaire bé, per tal d'accedir als invisibles, a les essències, etc. I podríem dir, en efecte, pensar significa detenir-se allà on tenim la temptació de precipitar-nos. Fins i tot en el llenguatge ordinari tenim aquella expressió d'un moment que em paro a pensar. I fins i tot a vegades ens parem físicament. I el mateix Sòcrates a vegades el tenen allà distret, sabeu que aquesta és la idea de la distracció del filòsof, que l'han d'anar a buscar perquè se n'ha. L'experiència comuna desapareix. I val la pena de subratllar aquest desapareix, perquè diguem-ne tota la tradició filosòfica el que ha fet és qüestionar el món de les aparences. És possible considerar que a partir d'aquesta experiència comuna que tenim tots quan pensem, no cal que sigui el pensar filosòfic, és a dir, que ens cal una mica moment d'interrupció de les urgències del quotidià, moment que ens parem a pensar. És possible considerar que de la hipostatització d'aquesta senzilla i ordinària experiència que tenim tots, va néixer el somni, diu Arendt, de la metafísica. El somni d'arribar a una regió, podríem dir, temporal. Però al mateix temps que Arendt reconeix que la vida de l'esperit suposa una certa retirada de l'acció del visible, subratlla els problemes vinculats a aquest gest que ha fet la metafísica occidental. I no només aquells que es refereixen a l'establiment dels coneguts dualismes, ànima, cos, món sensible, món suprasensible, sinó el particular caràcter que té el jo pensant. El jo pensant, podríem dir, no té ni edat, ni sexe, ni biografia, ni falta que li fa, perquè podríem dir que tan retirat que no apareix mai davant dels altres. És un, dirà Arendt, és un jo apolític, amundà, no apareix davant dels altres. S'ha retirat, podríem dir. I si penseu en el mite de la caverna, quan diguem, el filòsof surt de la caverna, surt sol, ni seguit ni acompanyat per ningú. Bé, no és estrany, doncs, que Arendt escrigui al llarg de la història de la filosofia va persistir la curiosa afinitat entre la mort i la filosofia. i que emfasitzi que la major part de la filosofia, des de Plató a Marx inclòs, es pot interpretar, i ara cito paraules d'elles, sense dificultat com el resultat dels diversos intents per a trobar bases teòriques i formes pràctiques que permetin escapar de la política per complet. Curiosa afinitat que veien a la mort i la filosofia. Dit també d'una manera ràpida, diguem-ne, la filosofia ha pres com a model, podríem dir, de la finitud humana, la mortalitat. I morir és, literalment, no retirar-se una mica del món del comú, retirar-se absolutament. Desapareixer, en el sentit fora del terme. La curiosa afinitat entre la mort i la filosofia no ho trobem només a la filosofia grega, sinó podríem dir fins i tot no, a l'idealisme alemany. És a dir, la idea, diguem-ne, que el pensat té alguna afinitat amb la mortalitat. El que farà Arendt serà just pensar en un altre terme, que és, malgrat que els éssers humans han de morir, diu ella, no han nascut per això. Posa tot l'accent en la natalitat. I la categoria de natalitat, és a dir, no és el mateix dir tots els humans són mortals que dir tots els humans són natals. Perquè néixer és just al revés, és aparèixer per primera vegada, interrompre i rompre en un context on ja hi són els altres, de manera que, d'alguna manera, el que Arendt farà serà pensar la política i l'espai del comú des del punt de vista, o prenent, diguem-ne, la matriu de la natalitat, no de la mortalitat. La tradició filosòfica, podríem dir, ha posat tot l'accent en el desaparèixer, en el retirar-se, i el filòsof pensa la política bàsicament des d'un jo pensant que mai apareix davant dels altres, i sovint, com el seu estimat mestre Heidegger fan apòstols quan apareixen a l'esfera pública, aposta avui nosaltres, primer. Arendt farà l'aposta contrària. Aquest espai d'aparences que la tradició filosòfica ha considerat el lloc de l'error i el lloc de la contingència, el lloc de la falsa realitat, Arendt dirà que l'aparença no és una forma de falsa de realitat, és la realitat de la política, és la política. És a dir, la política té a veure amb el món comú, i si ens prenem seriosament que és el món comú, és el món on són els altres, i per tant és la possibilitat de pensar l'acció i la nostra activitat en un context, podríem dir, on apareixem amb altres. Bé, un dels conceptes més, penso jo, més originals i més problemàtics de l'Arendt és el concepte que ella fa aparèixer quan gira la seva mirada cap a, no la vida contemplativa, que és el que ha fet tradicionalment la filosofia, sinó la vida activa. Un dels conceptes més originals és el concepte de món. Una manera d'acostar-nos una mica a aquest concepte és el món comú per Arendt no és, ni es deixa reduir a la gent que hi viu, ni, podríem dir, a la Terra, sinó que és l'espai que hi ha entre els que viuen. Aquest entre és, podríem dir, fonamental. Ella parla de la política com l'espai de l'interès, però si ho diguem en llatí, interès, és a dir, l'espai entre. I això ho podem entendre, encara que sigui ara molt ràpidament, perquè si em dic que l'espai de la política és l'espai de les aparences, i, diguem-ne, per tal que el mateix objecte apareixi diferent a mi que a tu, cal que entre tu i jo hi hagi un espai entremig. És a dir, si ara pensem en inversa, un camp de concentració de l'extermini, estan tots comprimits els uns contra els altres. Una societat, com podríem dir, la societat moderna, on tenim individus plenament atomitzats, més que espai entre, podríem dir, no hi ha món. Ara em dirà que el món és l'espai que hi ha entre els individus, que alhora que ens distancia, ens relaciona. L'exemple més clàssic que ella posa és, imaginem, diguem-ne, individus asseguts al voltant d'una taula. La taula ens separa tant com ens relaciona. Aquesta idea, diguem-ne, de el món en tant que comú té a veure amb tot un conjunt de coses que hi ha entre els individus, subratllant l'entre, els individus que el formen. Dues coses. Sembla que des d'aquest punt de vista, i ara dic alguna cosa més sobre aquest món, o aquesta taula que hem posat l'exemple, des d'aquest punt de vista, a diferència del que ha estat habitual, que és pensar que la comunitat política té alguna cosa a veure amb la idea de proximitat entre aquells que en formen part, proximitat, homogeneïtat, etc. En el cas de l'ARE, la comunitat política o el món té a veure amb la distància. O hi ha distància o no hi ha relació. L'àmbit de la política o el món com a espai de relacions, però com a espai de relació en el que bàsicament és un espai plural, un espai entre els individus. És a dir, la figura de la distància com a figura de la comunitat política. És a dir, conviure en el món significa que un munt o un món de coses hi ha entre aquells que l'habiten. I això què significa? Que en el món hi ha possibilitat de desplaçar-se i compartir perspectives diferents. I per tant, diguem-ne, la llibertat aquí té a veure no amb alguna propietat que tinguin els individus, sinó amb la possibilitat, podríem dir, de desplaçar-se i de relacionar-se amb els altres. Podríem pensar que és habitual en el nostre món considerar que la llibertat política és la llibertat aquella negativa d'estar alliberat de. Estar alliberat de, o justament poder ser lliure de la intervenció dels altres i de l'Estat. En ara hi ha una consideració positiva, no negativa, de la llibertat, que consisteix en dir que la llibertat té a veure amb la possibilitat de desplaçar-se i de compartir perspectives. I podríem dir que és la llibertat mínima política. Ho sabem, podríem dir des de la imatge de la polis grega, diguem-ne, els ciutadans que són suposadament els lliures són els que han sortit de casa, que surten de casa. Els altres i les altres queden dins de casa. Podríem dir la possibilitat de desplaçar-se, podríem dir, real i figuradament. Crec que era la Virginia Woolf, però no podria equivocar-me, que no ho lloc diu que ser lliure és no fer-se trobar allà on una l'espera. No? És a dir, poder desplaçar-se de lloc, poder desplaçar-se de lloc on una que tenim a cinc. Bé, dit això, anem ara a la qüestió de l'artificialitat. És a dir, el món, en tant, dèiem que és comú, no és idèntic a la Terra, ni és idèntic a la naturalesa, a una simple forma humana de convivència, sinó que té a veure amb allò que hem construït de forma artificial. Sigui gràcies al treball de les nostres mans, gràcies a produir objectes, sigui gràcies a l'intercanvi de paraules i a la creació de relacions. És coneguda una distinció que fa Arendt entre tres tipus d'activitats que fan els humans. Us ho explico molt ràpidament, perquè és el problema de l'artificialitat. Arendt distingeix en el nostre fer, en la nostra vida activa, tres tipus d'activitats. Una, que ell anomena labor, un altre treball i l'altra acció. La labor seria pura i simplement tot allò que fem per al manteniment de la nostra vida biològica, que fem nosaltres o que altres ens ho fan per nosaltres. És a dir, tot allò que té a veure amb reproduir la vida de l'espècie, o la nostra pròpia vida. I es caracteritza per ser un tipus d'activitat cíclica i el seu producte, el seu resultat, està destinat a ser consumit ràpidament. Jo cuino, podríem dir, ens ho cruspim i tornem. El que afirma Arendt d'aquest tipus d'activitat, que que és l'activitat, diguem-ne, més vinculada a la naturalesa, que ens aproxima més al món natural, el que assenyala Arias es caracteritza per ser cíclica, per no tenir sentit o significat polític, cosa que sempre van criticar les feministes de la seva època, i perquè els seus productes estiguin destinats a ser consumits ràpidament. Certament, podem discutir si no deixa cap rastre, això. Ara que hi ha tanta passió culinària, podríem discutir, o tanta tradició culinària, podríem discutir. Però en tot cas, diguem-ne, la idea és, diguem-ne, un tipus d'activitat que cal que la faci algú. L'han fet els esclaus, l'han fet les dones. Cal que la faci algú i simplement és, diguem-ne, té caràcter cíclic i els seus productes estan destinats a ser consumits i per tant no deixen rastre. I tradicionalment es feia en el context de l'oikos, en el context de l'àmbit del privat. El treball, en canvi, la paraula treball la reserva per tot el que serien les activitats vinculades a la producció d'objectes, a la fabricació. I per tant, diguem, està vinculat a la lògica mitjans-fins i no cal que ho repetim. És a dir, jo inicio un gest de fer una taula, quan tinc la taula feta, no cal que l'endemà en faci una altra. Tenen una certa durabilitat i estan destinats, diu Arendt, a ser usats, a l'ús. I en tercer lloc tindríem l'acció, que seria tot aquell tipus d'activitat que fem sense la mediació de res material, a través de la paraula, del gest, en un context on hi són els altres. Podríem dir les relacions, les institucions. Serien artificials tant el treball, no ens hi pot haver una comunitat, podríem dir, humana que convisqui simplement amb labor, pràcticament sense crear un espai artificial, i podríem dir sense acció. Són tot això que és artificial i que no ens ve donat, és justament el que ens aproxima a allò polític. És a dir, l'objecte de la política serà justament aquesta cura per un espai artificial d'una certa durabilitat on sigui possible l'acció. I fixeu-vos que hem dit, i dic molt ràpidament perquè m'estic passant de temps, hem dit que l'acció ara la pren sota el model de la natalitat. Néixer és iniciar, irrompre, interrompre, per innovar, fer aparèixer allò nou. De tot acabat de néixer, n'esperem l'inesperat. No sabem ni qui serà ni què farà. Ara bé, perquè hi hagi la possibilitat d'interrompre, hi ha d'haver alguna mena de durabilitat, perquè si no, no hi hauria la possibilitat de valorar, diguem-ne, què és el que és nou, què és el que volem conservar i què és el que volem modificar. Per tant, en Arendt el que tenim és la política té a veure amb una cura, una preocupació per una certa estabilitat d'aquest món artificial i al mateix temps per la idea de que aquest món ha de permetre la interrupció, l'acció. El que importa, diguem-ne, és fixar-se en una qüestió i és que l'acció, si hem dit la labor, té un caràcter cíclic, el treball, lògica, mitjans, fins, l'acció es caracteritza per alguna cosa que és la que ha desagradat profundament els filòsofs, pensa ara. L'acció es caracteritza justament per només ser possible en un context on hi ha els altres. I per tant, jo inicio una acció, però la meva acció s'encadena amb les accions i reaccions dels altres, de manera que no sé mai com acabarà. Ara en diu, l'acció es caracteritza per ser imprevisible, per tenir resultats il·limitats i per ser irreversible. Imprevisible perquè jo inicio una acció, però molt sovint ens trobem dient si ho sé, no començo. És a dir, l'acció sempre apunta més enllà de les intencions de qui ha començat l'acció. Resultats il·limitats podríem dir, no devia ser pas intenció de l'Aren que avui estiguéssim aquí parlant-ne, ni que la Margarita de Fontrota fes una pel·lícula, és a dir, diguem-ne, resultats de caràcter il·limitat. I finalment, podríem dir, a diferència del treball, jo faig una taula i si no m'agrada, la puc destruir. Si jo dic una paraula en públic, puc demanar perdó, però la paraula ja ha escapat. És a dir, la idea de que l'àmbit de la política per Aren es caracteritza per una radical contingència, és a dir, el subjecte no controla absolutament, és a dir, per això, podríem dir, una de les virtuts polítiques és el coratge d'intervenir. És el coratge d'intervenir perquè si intervé, podríem dir, sense poder controlar ni els resultats de les accions, ni, podríem dir, les conseqüències. Per això Aren diu, en el cas de l'acció política, diguem-ne, l'important és la consciència de que es tracta de pensar-la sota el model de la natalitat. És a dir, aparèixer per primera vegada, tenir el coratge d'aparèixer davant dels altres. Pensar una política que fos merament en una estructura de lògica mitjans fins, bé, seria una forma de convivència humana, però no seria una forma de llibertat. Com diu l'Aren, la llibertat està justament aquí. El preu que paguem és la falta de fiabilitat, podríem dir, de garantia dels resultats del nostre que fem. Bé, en aquest sentit, comentem un parell de coses i si cas, en un diàleg, en un debat hi portem més consideració. En aquest sentit, val la pena de pensar el següent. Una, que Aren no és la característica pensadora, podríem dir, similar a altres pensadors de la seva època, que considera que la societat moderna es caracteritza per una progressiva pèrdua d'allò natural en favor de l'artificial. És a dir, sovint tenim la sensació que la modernitat ha estat un progressiu avenç d'allò artificial, fins i tot ara, si us hi fixeu, els ajuntaments i fins i tot les associacions, de cop i volta s'està protegint una palmera, s'estan fent unes obres que sembla que estiguem protegint, podríem dir, alguna cosa valuosíssima. No? És a dir, sembla que estem perdent allò natural. I el que fa Aren és dir, no, el món modern es caracteritza per un creixement desmesurat d'allò natural. No és l'artificialitat. Estem perdent, caracteritza ella, diguem-ne, la modernitat com una progressiva pèrdua de món, d'aquest espai que ens relaciona al mateix temps que ens separa i que ens permet intervenir. Això què significaria? Significa, diu ella, l'important de preguntar-se no és perquè els moderns concedim tanta importància a la tecnologia, per dir-ho així. L'important és preguntar-se per què totes les diversos tipus d'activitats, aquestes tres activitats que hem assenyalat, són reinterpretats en la nostra societat en termes de labor. Dit en altres termes, en termes de consum. Tot ha passat a tenir una mena de caràcter cíclic, a tenir les característiques de la labor. Fins i tot, diu ella, no és estrany que des del XIX, progressivament, l'oikos, l'economia, sigui pràcticament la ciència sobre la qual està basada la política. O si volem, la política passa a ser mera administració de béns. O si volem, el que distingeix una opció política d'una altra és com es distribuiran els pressupostos generals. La política com pura i simplement mera administració de béns. Això, diu Aren, la qüestió important és preguntar-se per què. Per què hi ha aquest augment d'allò que ella anomenaria natural. I fins i tot afegeix, diu, en tant que permetem que ens identifiquin amb les nostres feines, que ens permeten guanyar-nos la vida, guanyar-nos el pa, posem l'expressió aquesta que costi més a l'albor, o amb l'estatut que aquestes feines ens concedeixen, diu, ens adscrivim i atribuïm mútuament una conducta amb motius uniformes i amb objectius no triats, la qual cosa és incompatible amb el nostre reconeixement mutu com a éssers lliures i responsables. I podríem dir, qui és un personatge com Eichmann, sinó un home que es guanya la vida honradament i que fa molt ben feta la seva feina. Únicament que té una feina una mica peculiar, però vull dir que si en lloc de jutjar, diguem-ne, que comença el procés d'Eichmann, llegim el llibre de l'Aren, o simplement ara ja es pot veure tot el judici, diguem-ne, el judici, diguem-ne, aquesta caracterització d'un personatge que fa la seva feina ben feta, la feina amb la qual tot cunyava. O el mateix exemple que posa ara, en aquest cas em sembla que era el camp de Buchenwald, ell ho treu d'algun informe. En el moment en què les forces nord-americanes obliguen els SS que s'han quedat allà a repartir documents amb els presoners, resulta que es troben dos que havien anat a escola junts, un que era presoner i l'altre SS. I sembla que el que era el presoner se'l mira com un enemic. I l'altre contesta, què volies que fes? Estava a l'atur i podien fer amb mi el que volguessin. Aquesta resposta, que sembla una gran justificació, ara em diu és la més gran desresponsabilització. És a dir, afirmar, estava molt... És a dir, justificar o interpretar totes les nostres accions i activitats en funció, com diu ella, de la vida biològica o de la labor, és haver renunciat a la política, a la llibertat i a qualsevol altra cosa. Bé, he començat per dir que ara en parla, diguem-ne, prenent en aquest cas aquest vers d'Alberto Dubrecht, però val la pena assenyalar que una de les coses que és característica del pensament d'Arendt és que ella està més interessada, per dir-ho en un altre vers, en l'enigma de les flames que en el de les cendres. És a dir, està més interessada en allò que pot néixer que no pas en el lament per el que s'ha perdut. I alguns trets dels que marquen habitualment el seu pensament són un fort realisme polític i cap lloc per al fatalisme, perquè sap, podríem dir bé, que el fatalista és algú que està absolutament protegit de la realitat, passi el que passi, tot anirà malament, és a dir, no hi ha possibilitat d'encarar-se amb l'especificitat dels fets. Podríem dir que prendre's seriosament la crisi d'una determinada forma de pensament, prendre seriosament la crisi que ha significat, diguem-ne, l'emergència dels règims totalitaris, deixa intacta per ara la necessitat humana de pensar, de comprendre, i per tant cal acceptar el repte de pensar i viure. Així, per exemple, acabo amb unes paraules d'ella: tot i que vivim i pensem a l'ombra d'una gran catàstrofe, hem de parar atenció a la capacitat humana de néixer o d'iniciar, i ara la llegeixo, atès que un ésser, l'essència del qual és iniciar, pot tenir la suficient originalitat per comprendre sense categories preconcebudes i jutjar sense aquell conjunt de regles constitucionàries que constitueixen la moralitat. Gràcies.
Creus que vivim ara moments foscos?
Jo diria que no tan foscos com els de l'època del totalitarisme, però una de les qüestions, i ara no contesto com contestaria l'Aren, però no tinc gaire idea de què diria aquesta pregunta, contesto pel que penso jo. Jo diria que una de les coses que no hem de fer és convertir això que va al cor d'aquesta època, els fets del totalitarisme, els fets del nazisme, en un model d'allò que és inacceptable a la nostra època com a mal, i a continuació hauríem d'acceptar tots els altres mals considerats menors. Jo diria que temps foscos els vivim perquè hi ha una enorme dificultat per pensar la llibertat política, però hi ha molta activitat. Molta activitat, podríem dir, que va més enllà de la política en el sentit dels polítics professionals. Efectivament, podríem dir, la política representativa és una mica com diu l'AREN, administració de béns, amb algun detall que canviem uns i altres, tècnicament, amb altres temes. No? Però, en tot cas, podríem dir, la política és alguna cosa més. Segurament la política es dona en molts espais que no són els espais més regulats de les institucions polítiques. I això jo diria que és important en una època en què la dificultat està en crear xarxes de relacions que ens ajuntin tant com ens separin, no només que ens ajuntin, no, no només la idea de grups oprimits i per tant apretats uns contra els altres, que a vegades si realment s'està oprimint no hi ha altre remei. Però en tot cas hi ha un poeta que a l'Àrem li agradava molt, que és el René Char, que en un dels petits aforismes que fa sobre la seva època, la resistència francesa, diu alguna cosa així, ho repeteixo malament, no ho repeteixo, però alguna cosa així com cada vespre quan ens asseiem a sopar deixàvem una cadira buida per si ens visitava la llibertat. És a dir, aquest deixar la cadira buida és algo així com acceptar aquest repte de que no sempre que volem actuar en el sentit que diu Àrem ens surten les coses com voldríem. És a dir, no sempre que intentem innovar, crear alguna forma nova política de relació, no sempre ens en sortim. A vegades aconseguim la repetició del mateix, però si no es deixa una cadira buida, com deia jo, doncs, no sé si és interessant.
Jo veig que quan els polítics no se limiten a administrar els béns, és quasi pitjor perquè se dediquen a doctrinar, no? Com
a
la llei
d'educació.
És com un adoctrinament, no? És quasi pitjor que no se dediquin a administrar els béns i no se fiquin en més. Àrem considerava que en algun moment de la història s'havia donat la política desitjable.
Ella sempre deia que, en moltes de les entrevistes, sempre deia que la teoria política no ensenyava què pensar per saber com actuar. La teoria política ensenya a detectar els moments de llibertat política i llavors, si s'ensenya què pensar per saber com actuar, diu ella això, doctrinament. En canvi, detectar els moments de llibertat política és el que ella tracta de fer a la seva obra. Ha estat molt clàssic interpretar que Àrem és una mena de nostàlgica de la polis, per aquesta triple distinció que hem fet abans, que només la fa a la condició humana. I podríem dir, això és atribuir una curtetat de mires a l'Àrem notable. No és una nostàlgica de la polis. Àrem agafa aquesta distinció per fer un diagnòstic sobre el seu propi temps. És a dir, el que li interessa mostrar és què ha passat en el 19, bàsicament què ha passat en el 19, i hem estat conduït o que ha cristal·litzat d'una banda en fenòmens com els règims totalitaris i d'altra banda que ha anat conduint progressivament aquesta pèrdua de món característica del segle XX. Allò que entén com a moments de llibertat política, i cal repassar la seva obra per veure-ho, són, mira, moments de llibertat política sense igualtat, la polis grega. Moment de llibertat política amb molts problemes, alguns períodes de la República de Roma. Grans moments de llibertat política que s'aguanten poquíssim, que són les revolucions modernes, la revolució francesa i la revolució russa. La francesa ràpidament queda convertida en una revolució social, no política. L'americana comença amb una revolució política i acaba sent no el paradigma de la llibertat, sinó de l'abundància, diguéssimament, i després mira diversos llocs. Els soviets, quan encara són soviets de veritat, és a dir, quan encara no es diu una república socialista soviètica, és a dir, li interessa molt
i sembla que si hi ha alguna proposta del moviment dels consells obrers, aquí, després moments de la resistència francesa i finalment el moviment d'estudiants i de desobediència civil de finals dels anys 60. És a dir, són molt, moviments molt diferents, però són tentatives, podríem dir, d'organitzar la convivència d'una forma, diguem-ne, diferent. Una de les crítiques que, quan es critica l'Arendt, és que aquesta va fer propostes ruïnoses també. És a dir, els consells no van triomfar i escriu quan la revolució hongaresa l'any 56, que algú ho recordarà, però em sembla que són 13 dies o 15 dies el que dura, no? Ell escriu un article absolutament elogiós. No? Aleshores, diu, per què aquesta senyora escriu elogiant una revolució fracassada? Doncs perquè, al seu entendre, el criteri per jutjar la política és la natalitat, és a dir, la capacitat d'introduir alguna cosa nova. I en la revolució hongaresa, segons ella, hi ha una organització dels consells en consells econòmics i polítics. Hi ha una organització que no redueix merament la política d'economia o que no la considera, diguem-ne, substituïble o reductible. Però fixem-nos que diem, els moments de llibertat política són molt heterogènics en el cas d'ara.
Sí. No, en el moment present, com consideres que ens afecta el fet de, com a societat, el fet del pensament, de l'acció política, el fet de viure en una cultura de la pantalla i dels mitjans de comunicació tan important que realment dona interpretacions i visions de la realitat, no? Que totes les persones doncs, hi accedim. Com creus que afecta el fet de pensar i...
No ho sé, però jo diria que hi ha una situació molt diferent, per exemple, de l'època que està escrivint l'Arendt. I l'Arendt mor al 75. I un dels textos més interessants, perquè s'acosta fins a cert punt a coses actuals, és el seu escrit sobre els papers del Pentàgon, sobre el cas Watergate i tot això, que és un intent de pensar la mentida en política i com ha canviat, diguem-ne, de l'època, per dir-ho així ràpid i malament, de l'època de Maquiavel, on el polític mentia però sabia la veritat. No? Mentia envers els enemics o envers els sediciosos. Però, diguem-ne, a l'època del nazisme es podria considerar que la propaganda política dels partits totalitaris és una forma aparent de mentida, perquè no podríem dir, és mentida que tots els jueus siguin unes rates, perquè es cuiden ells de fer-los unes rates. És a dir, és literal la política nazi, igual que en el cas de Trotsky, no sé si recordeu aquella foto que Trotsky està, en Lenin està fent un meeting, i en Trotsky està aquí i l'altre no recordo, ja? I de cop desapareix de la foto sense Photoshop. Naturalment arrenca corda. És a dir, la literalitat podríem dir, és a dir, tu pots dir que aquesta política és falsa, és mentidera, però és que la feia en veritat. I aleshores el tercer moment seria aquest moment de l'època de Watergate, on Arendt diu, destaca moltíssim el paper dels think tanks, dels problem solvers, els solucionadors de problemes, que envolten, tothom està envoltat d'una mena de cap d'interpretació que pràcticament ni el polític ni ningú acaba sabent què és el que en realitat està passant. És a dir, lo difícil és, diguem-ne, anar als fets bruts. I podríem dir que en aquest moment la immediatesa de les tècniques que ens permeten veure 700 vegades el que ha ocorregut a la televisió i aquesta mena d'immediatesa que sembla que ens hauria de fer en set testimonis en directe entendre alguna cosa, quan més en directe ho veiem, menys en entenem res. És a dir, quan, diguem-ne, la possibilitat de veure, reveure el mateix, la immediatesa, és a dir, que ho veiem en el moment en què està passant, això, diguem-ne, crea un problema. Crea un problema, però també té les seves virtuts. Però jo diria que aquí, diguem, és tot una qüestió la que cal pensar sobre les noves tècniques de comunicació i sobretot, en aquest cas, en el cas del Watergate, l'Arendt encara confia en el que ell anomena el quart poder. actualment podríem dir que són la premsa i estan dominats per, en termes generals, per grans grups, per grans agències, i la qüestió és molt diferent. No? I aquí caldria valorar moltíssimes coses sobre com pensar tot això, i segurament la filosofia hi ajuda que no només la filosofia.
Si em permeteu, connectar amb això que proposava la Carme, jo crec que el que passa, i utilitzant una de les idees molt interessants de les que has dit, és que en la societat mediàtica encara se subratlla més la condició apariencial de la política. És a dir, el que fa la societat mediàtica és facilitar encara molta més pantalla, molta més capacitat de simulació, amb la qual cosa la política encara es torna molt més complexa, perquè la realitat encara queda més lluny del que habitualment queda, atès que és una producció artificial, com molt bé has explicat. De la magnífica exposició em sembla que pot quedar una idea molt interessant de Hannah Arendt com una dona extraordinàriament lliure, especialment si ho lliguem amb aquella idea curiosa de ser lliure és no anar allà on se t'espera. Perquè, efectivament, Hannah Arendt se l'espera en el feminisme i no hi va, se l'espera en la filosofia i no hi va, se l'espera en el pensament sistemàtic i no fa dos llibres des de la mateixa perspectiva. És a dir, és una dona que traspua i respira llibertat i això la fa especialment interessant, diríem, perquè contrasta amb la tendència a l'esclerosi, a la rutina de tot esperit filosòfic sistemàtic. I d'aquí potser la seva negació de no considerar-se filòsof. Però, esclar, també és contradictori, perquè algú que fa unes reflexions tan maques sobre natalitat oposada a mortalitat, de passada oposant-se en el seu cap filosòfic, en el seu estimat Heidegger, creia que érem un ésser per a la mort. I ell, en canvi, diu que som un ésser per al naixement. I una persona que reflexiona sobre la idea de món d'aquesta forma tan, per mi, tan rica, del món com l'espai que ja entra, entre uns i altres, i que al mateix temps ens relaciona i ens distancia. I si no hi ha distància, hi ha acumulació i, per tant, hi ha opressió. I això és, si no és filosofia, què és? Sí, potser és que la filosofia és una etiqueta certament molt discutible, sobretot pels mateixos filòsofs.
Sí, hi ha un dels darrers llibres de l'Arendt que va quedar inacabat perquè va morir, La vida de l'esperit, que seria sobre la vida contemplativa. Mm. Li escriu el... que pobre, queda molt malament a la pel·lícula, però crec que se li hagi de perdonar la Fontrota. Li escriu en el seu amic, el Hans Jonas. Ell li escriu: què estàs fent? Perquè es reconcilien. Els que heu vist la pel·lícula sembla que allò acaba malament i amb el Jonas és amb un dels que es reconcilia. Què estàs fent? I ella li diu: ara m'ocuparé de qüestions transpolítiques. És a dir, no vol dir m'ocuparé de filosofia. I tu obres La vida de l'esperit i és filosofia. Però es resisteix a dir que està fent filosofia i diu que m'ocuparé de qüestions transpolítiques. Respecte a això de les aparences, jo crec que una de les qüestions que planteja l'Arendt i que en aquest moment queden com col·locades en un lloc difícil, sobretot en aquest context, diguem-ne, mediàtic, és el fet de que per Arendt l'espai d'aparences és un espai en el que podem dir qui som, no expressar-nos. Només podem saber qui som a través de la nostra intervenció pública. És a dir, Arendt assenyala molt bé, penso jo, i això segurament qui ha participat en algun moviment polític ho sap, diguem-ne que hi ha una experiència d'actuar concertadament que només es té en aquesta dimensió de l'acció. Diguem-ne, en la participació, podríem dir, de l'acció concertada. Respecte a aquesta cosa del feminisme, és bastant divertit perquè, com us deia, ella no té una gran simpatia per al feminisme, malgrat que té una ressenya que fa amb una amiga seva que ha escrit un llibre que li demana: tu que ets la famosa, sisplau, fes una ressenya, fa una ressenya que mostra conèixer molt bé el tema, però així en públic i en la seva teoria política no li pareix aquesta qüestió. Però com que li va tocar ser aquesta cosa tan avorrida de la primera dona que... la primera dona que va fer les conferències de Princeton, la primera dona. Li pregunta un periodista també com se sent sent la primera dona que fa les conferències, em sembla que aquestes de Princeton, i ella contesta: jo fa molt temps que estic acostumada a ser una dona. té una gran habilitat, i al mateix temps una gran consciència, segurament també per la seva condició de jueva, que ella sempre té molt present. Ella sap que no pot admetre ser ni una jueva d'excepció, podríem dir, ni una dona d'excepció, perquè si qui accepta ser una excepció, accepta la regla de la qual és excepció. És a dir, si jo accepto ser una jueva d'excepció, acabo d'acceptar, diguem-ne, la regla que diu que tots els jueus són no sé què. O sigui, accepto ser una dona excepcional, accepto la regla. En aquest sentit, és bastant conscient del que són els media d'aquella època.
Jo el que m'agrada molt de l'Àlina és precisament com pensa diferent. Una mica arriba la dona que pensa diferent de tota la corrent que hi ha en la seva època. I això en un moment de pensament únic o que queda molt assenyalat, tothom ha de pensar així, i si discrepes estàs mal vist, ha de trencar una llança públicament per defensar el que ella creia, i sobretot això, pensa tu pròpiament les coses que veus. Una mica és el que diguem a nivell de mitjans de comunicació, com ara deia el Del Pozo de les notícies. Potser el polític, esclar, tu veus la imatge del polític, però això que deia vostè, d'aquella parcel·la que té, de projectar el que ell pensa, doncs també pot pensar diferent. No és allò que veig, és l'imatge superficial de la persona allà als mitjans de comunicació. Aprofita allò per dir el que tu penses, encara que sigui diferent dels altres. Potser tothom entendria millor una mica la idea aquesta, de pensar diferent, encara que tothom o estigui mal vist, pensar pròpiament.
Sí, ja deia que en els anys 30 l'Arendt va col·laborar molt amb el sionisme. Ell entenia que era l'únic moviment organitzat per resistir-se al que estava passant, però, podríem dir, quan acaba la guerra, pràcticament l'Arendt no continua, diguem-ne, vinculada al sionisme, tot i que continua durant molt temps. Ara ha sortit la correspondència amb el Schoden durant molt temps, fins als anys pràcticament 60, en el treball aquest de la recuperació dels tresors culturals, diguem-ne, robats pels nazis, per la recuperació. Però ell es manté, diguem-ne, molt distant i no és sionista. Però té un seguit escrit sobre el sionisme i sobre, diguem-ne, com s'està constituint l'estat d'Israel, que és molt crítica amb el procés, diguem-ne, l'estat d'Israel. I en un moment determinat, diguem-ne, l'escàndol del cas Eichmann, en l'època, és un escàndol que ve vinculat pel que reflecteix ara del judici, però també és la gota que fa vessar el vas dels sionistes. Fa estona, podríem dir, fa anys, des de finals dels 40, que l'Arendt va escrivint, sigui sobre l'estat d'Israel, sobre el sionisme, etc. I quan esclata tot, que ella queda, podríem dir, una mica sobrepassada per la reacció tan furibunda, sobretot de molts amics seus, ella escriu, ara no recordo qui, diguem que per ella pensar discrepant del sionisme no era ser infidel. Ella entenia que la fidelitat és, podríem dir, pensar per si mateix. Pensar per si mateix i col·laborar. Aquesta seria una opció. El que passa és que no es corre de les unes coses.
Moltíssimes gràcies una altra vegada. Moltes gràcies.